la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvingudes, benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem, com sempre, un repàs dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, Parcs Urbans de Catalunya i l'entrevista. Avui amb la Paula Calvo, doctora en antrozoologia, la ciència que estudia les interaccions entre humans i animals. Com de costum, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i acabarem amb la lectura d'un petit fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot plegat ho escoltareu a través de les següents veus: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Iniciem, com sempre, aquest programa que és La veu dels animals i la natura aquí a Radio Estel amb un repàs de les principals notícies que han succeït aquesta passada setmana. El Papa Benet XVI, l'amic dels gats. Comencem amb el nostre record al Papa emèrit Benet XVI, Joseph Ratzinger, que va morir el passat 31 de desembre. Un papa discret i reflexiu, que a Catalunya serà recordat per haver consagrat el temple de la Sagrada Família el 2010. El que potser molts desconeixen és que sentia un gran afecte pels gats, uns animals que el van acompanyar al llarg de la seva vida. El secretari d'Estat del Vaticà afirmava en una entrevista de fa uns anys que era, i ho citem textualment, un gatòfilo empedernido. Va explicar que durant els seus passejos al voltant de la Santa Seu s'aturava a parlar amb els gats que trobava pel carrer com si fossin persones i que aquests aixecaven el cap i els saludaven afalagats. Precisament, un d'aquests felins amb qui va conviure mentre era pontífex fou recollit del carrer. La seva estreta relació amb els moixos va quedar encara més afermada quan va autoritzar la publicació d'un llibre biogràfic a la veu d'en Chico, un gat. En aquest explica l'existència del seu millor amic, que succeeix en paral·lel al naixement del pontífex l'any 1927 a Alemanya i que segueix amb la seva joventut, la seva entrada al sacerdoci, la seva tasca com a professor universitari de teologia i el seu nomenament primer com a bisbe, després com a cardenal i, finalment, com a papa. Descansi en pau. Barcelona i Madrid condemnades pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea per contaminació de l'aire. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha condemnat Espanya pels alts nivells de contaminació de l'aire que mantenen diferents ciutats: Barcelona, Madrid i també les comarques del Vallès i del Baix Llobregat. D'aquesta manera, l'estament judicial dona la raó a la Comissió Europea, que ja havia demandat l'Estat espanyol per considerar que entre els anys 2010 i 2018 va vulnerar de manera sistemàtica i continuada els límits legals de la qualitat de l'aire. En concret, la condemna denuncia que Espanya ha incomplert dues obligacions que emanen de la Directiva 2008/50 relativa a la qualitat de l'aire i a una atmosfera més neta a Europa. La primera, per no haver pres mesures per no sobrepassar de forma sistemàtica i continuada els límits de diòxid de nitrogen. I la segona, per no haver actuat amb la finalitat de reduir aquest període de superació dels llindars establerts. Aquesta sentència no suposa, de moment, cap multa. S'obre, simplement, a partir d'ara, un termini per poder complir-la i ajustar-se al que estableix la directiva. Si passat el temps la falta persisteix, la Comissió Europea podria interposar un segon recurs i sol·licitar el pagament d'una determinada quantitat, a més d'imposar una multa per cada dia d'incompliment que passi des de la publicació d'aquesta segona sentència. L'Agència Europea del Medi Ambient calcula que el diòxid de nitrogen causa la mort de gairebé 9.000 persones cada any a l'estat espanyol. I a nivell global, l'Organització Mundial de la Salut estima que la contaminació de l'aire provoca un total de 7 milions de morts prematures anualment. S'aproven nombroses mesures conservacionistes. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla Director de la Xarxa d'Àrees Marines Protegides d'Espanya. L'objectiu és afavorir la conservació de la biodiversitat en aquests indrets, promoure una xarxa ecològicament ben connectada i assegurar la compatibilitat dels usos i activitats que s'hi desenvolupen amb els objectius de conservació. El pla inclou diverses mesures: analitzar els potencials dels corredors ecològics i de connectivitat marins, avaluar les interaccions i l'impacte causat per activitats com les pesqueres, les recreatives, les portuàries, les turístiques i també l'aqüicultura, els vessaments, l'extracció de sorres i la instal·lació i funcionament de parcs eòlics marins, reforçar els òrgans de gestió i coordinació entre administracions i també crear un comitè científic que ha de passar a funcionar com a òrgan consultiu de les direccions generals de biodiversitat i de pesca sostenible. El nou pla director va en línia amb els compromisos assumits per Espanya, que inclouen la protecció del 30% de la superfície marina europea per al 2030 i el nou acord global per a la diversitat biològica, aprovat el passat 19 de desembre en el marc de la COP15, la cimera de la biodiversitat celebrada a Montreal. La Policia Nacional descobreix un centre amb pràctiques de maltractament d'animals a Molina de Segura, a Múrcia. Agents de la Policia Nacional van detenir a dues persones per un presumpte delicte de maltractament animal. Eren ambdues les responsables d'un centre de cria il·legal a Molina de Segura, a Múrcia. A l'operació van poder ser rescatats 256 gossos i 41 gats, que estaven tancats en gàbies, amuntegats en unes pèssimes condicions higièniques i sanitàries, desnodrits i alguns d'ells malalts. Tots els animals van ser immediatament traslladats a diverses protectores, on van ser atesos per veterinaris i des d'on podran ser adoptats un cop s'hagin ja recuperat. Durant la inspecció, els agents van trobar també 46 animalons morts a dins d'un contenidor frigorífic. Els detinguts van ser posats a disposició del jutjat de guàrdia, que va decretar-ne el seu ingrés a la presó.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Avui el Sabies Què el dediquem a la importància de la llum, i és que la llum solar regula l'existència i els cicles biològics dels diferents organismes i és la font més important d'energia per a tots els éssers vius del nostre planeta. Les plantes, les algues i alguns bacteris són els únics organismes que, mitjançant el procés de fotosíntesi, són capaços de transformar la llum del sol en energia química i matèria orgànica base de la seva alimentació i subsistència. Segons la lluminositat de la superfície, el plàncton marí cada dia puja o baixa verticalment en busca de la llum. La duració de les hores de llum i el descens o augment de les temperatures és també un dels principals factors reguladors per moltes espècies, ja que marca l'inici de les seves èpoques d'hibernació, les migracions cap a diferents indrets del planeta, el començament o el final de les seves etapes reproductores i els canvis del seu aspecte físic i costums.
Thank you.
Galeria de l'expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, no sé si som conscients que tenim punts verds repartits per les ciutats i que de vegades som molt a prop de casa i molts de nosaltres no els visitem sovint o no els hem visitat mai.
Sí, les deixalleries són una manera de recollir voluntàriament els residus i en certa mesura obligatòriament, perquè els residus, per exemple, d'unes obres no es poden deixar abandonats. Els punts verds ens ajuden al reciclatge. És un esforç que hem de fer nosaltres, però d'una manera o altra sabem que les coses es poden reaprofitar. En realitat, s'aprofita molt poc del que entra en el punt verd, lamentablement. S'hauria de fer un esforç tècnic per part de les administracions per donar-li una segona vida a tots els productes que hi entren. I hem de tenir en compte, sobretot, que cada vegada hi ha més tipus de residus i cada vegada hi ha més tipus de recollides. I hi ha una part que no es pot fer ni porta a porta ni en contenidors i que per això aquest és el seu paper. Un punt verd és un punt d'atenció al nostre consum.
Heu escoltat La Galeria de l'Expert, amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola amics, amigues i animalons. Avui ens n'anem pel clàssic. I què millor que recordar un compositor que podríem dir que és un dels més famosos i coneguts del món. És el Piotr Ilich Txaikovski. Nasqué a Sant Petersburgo, és rus, d'una família de classe mitja que el volia fer funcionari, però ell va mostrar una facilitat i dedicació per la música que el van fer entrar al conservatori d'aquella ciutat. Escolteu el concert de piano número 1, Allegro Manon Troppo, Molto Maggestoso, i un extracte de Romeo i Julieta.
Thank you.
Equador d'aquest programa. Quin programa? Doncs la veu dels animals i la natura. Qui el fa, aquest programa? La gent de l'ONGA, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals. I a on l'escolteu? A Ràdio Estel. Sabeu que el podeu escoltar en directe, si l'esteu escoltant, o que també podeu recuperar-lo a través dels diferents programes al web www.radioestel.cat/programes. I allà hi trobareu també tots els programes, tant del nostre com també de tots els altres programes de la casa que vulgueu descarregar. És temps per l'entrevista. Parlem amb la Paula Calvo, que és doctora en antrozoologia i també col·laboradora en diverses seccions del nostre programa. La tornem a saludar. Paula, molt bon vespre.
Hola, bon vespre.
I avui tenim dues coses, dos temes. Anem ràpid perquè són densos també i potser no ens dona temps i són molt interessants. D'una banda, parlarem de novetats pel que fa a un nou estudi també de la relació d'adopcions i abandonaments que va deixar la Covid. I per altra banda, també un nou estudi que relaciona els beneficis de tenir un gos entre nosaltres per a la salut humana també. Comencem amb la primera, Paula. Novetats respecte a abandonaments i Covid. Ja n'havíem parlat, vam parlar extensament al llarg de les dues darreres temporades aquí a la veu dels animals i la natura, amb diferents protectores. Què s'han trobat, què no s'han trobat, què hi ha de nou ara?
Bé, primer és dir que aquest gran estudi que s'ha fet amb una entitat que es diu ASPCA, Estats Units, que té més de 20 centres repartits per tots els Estats Units i que estem parlant que mou aproximadament 10.000 animals a l'any, quant a adopcions, recollides, per tant, estem parlant de grans nombres. I aquest estudi s'ha fet allà, als Estats Units, però sí que normalment tot el que són dinàmiques d'adopció, abandonament, sí que ens movem d'una forma més o menys similar al que passa als Estats Units. Però aquí no tenim estudis directes encara del que ha passat post-Covid, perquè el que sí hi ha la sensació, amb diferents notícies d'entitats d'aquí, és que han augmentat els abandonaments, que ara tothom torna a la seva rutina, no exactament igual que abans de la pandèmia, però sí a una certa normalitat que implica més sortides i ja no estar tot el dia a casa. I que això està portant, sembla ser, a més abandonament.
És una notícia molt malaurada. També vam parlar al llarg d'aquelles restriccions en què els abandonaments, les adopcions augmentaven, però augmentaven i van augmentar durant el període en què, recordem, que per exemple era excusa poder sortir al carrer si tenies, doncs això, un animal de companyia, no? Era l'excusa per poder sortir al carrer. I que després d'això, quan això va acabar, quan s'obrien aquestes restriccions, doncs això fluctuava i el que es produïa precisament que hi havia més abandonaments. Ara sembla que tornem una altra vegada en aquesta situació.
Ara fins i tot podria ser, perquè, torno a dir, no tenim un estudi fet a les nostres terres per saber-ho, no? Per dir-ho clarament i assegurar-ho. Però sí que tenim diferents entitats que ens estan dient, escolta'm, que ens estem trobant que hi ha un 200% més d'ingressos aquest any que l'any passat per les mateixes dates. És una barbaritat.
Això són indicis de moment, però, esclar, l'estudi d'Estats Units què diu?
L'estudi d'Estats Units ens diu que això no està passant. Almenys Estats Units. Clar, sorpresa, perquè clar, aquí sí que s'han dedicat a recollir moltíssimes dades d'una forma molt, diguem, rigorosa, i el que han vist és, primer, per ells, que realment no hi va haver un increment d'adopcions especial per l'època de pandèmia, que hi va haver més acollides, però no adopcions. Això és el que es van trobar, així com la idea de què ha passat als Estats Units. I sembla ser que en l'etapa post-pandèmia no està havent-hi un increment del que seria la tasa habitual d'abandonament. Bé, és curiós, perquè per això a mi aquest estudi el trobo interessant, perquè una cosa és el que percebem i l'altra el que potser és la realitat. Però torno a dir, ens faltaria fer estudi en aquí o esperar les dades que surten anuals de l'estudi de la Fundació Affinity, que suposo que sortiran ara al juliol, per veure com acaba i si realment hi ha hagut un increment important respecte a l'any passat, perquè ara sí que aquest any és com l'any postpandèmic real.
Ah, ho comentem moltes vegades, aquest estudi que fa referència de la Fundació Affinity, que és això, és el marc que tenim per veure doncs, quin és aquest balanç d'abandonaments d'adopcions. I bé, el comentàvem també durant aquestes últimes temporades, falta aquest balanç de l'últim any que bé, doncs podrem segurament veure més acuradament què ha passat o com han anat les coses. De tota manera, bé, una notícia almenys positiva, no? Pel que fa als Estats Units, encara que no ens toqui aquí, que no n'estiguem segurs, que percebem dades contràries, almenys això és positiu.
Sí, sí, això ens fa veure que realment, perquè torno a dir, sovint les dinàmiques que hem vist als Estats Units en quant a abandonament i adopcions es repeteixen aquí. I si és així, és que hi ha una percepció en determinades entitats, però que no és general. Per exemple, quan mires el CAC de Barcelona, veus que va complint una mica el que ens diu aquest estudi dels Estats Units, que potser va per zones, i això també estaria bé identificar-ho, per poder posar més esforços en aquelles zones on hi ha hagut un increment d'abandonament, pel que sigui, però ens està dient que l'entorn social d'aquelles zones, sigui una comarca o sigui el que sigui, o una província, està portant a que hi hagi més abandonament i que, per tant, allà és on hem d'insistir.
Això és bàsic per poder gestionar i esperem que aquí també, bé, que els estudis passin a ser també més extensos en aquest sentit i que, bé, que en podem tenir més també perquè els gestors i perquè també les mateixes protectores, les mateixes entitats puguin posar focus en una determinada o altra zona si passen aquestes coses, no? Que és el que...
Sí, per això és tan important fer recerca, fer-la bé i no moure'ns només per intuïcions o percepcions.
Paula, parlem de l'altre tema. Ets antrozoòloga. Tornem a definir-ho per qui s'incorpori ara, perquè n'hem parlat altres vegades. És la ciència que investiga les interaccions entre humans i animals. I no hi ha gaires persones que es dediquin a l'antrozoologia, almenys aquí, a Catalunya. Per tant, també va bé que tu ens, diguem-ne, que ens facis aquestes classes mestres i que ens puguis parlar també sobre el tema. Un nou estudi, parlem d'un altre estudi, en aquest cas, un estudi publicat a la prestigiosa revista Scientific Reports, de científics de la Universitat d'Uppsala, a Suècia. Han analitzat registres nacionals de 3,4 milions de suecs d'entre 40 i 80 anys sense cap malaltia cardiovascular prèvia. Han analitzat una sèrie temporal llarga i han vist o han deduït que aquestes persones, les que tenien un animal de companyia, un gos, en aquest cas...
Especialment gos,
no? Doncs els casos de malalties cardiovasculars no eren tan notòries com en persones que no el tenien. És així, no?
És així. I on més encara es veu la diferència dels efectes positius de la convivència amb un gos, no és només a nivell de cardiovascular, que recordem que ja fa més d'una dècada que l'Associació Americana de Cardiòlegs ja estava indicant que la convivència amb un gos o amb un gat ajudava a la supervivència després de patir un infart i que recomanava la convivència com un factor protector, que és el que en diem a nivell de ciència de la presència d'aquella variable, que en aquest cas la variable és conviure amb un animal de companyia, t'ajuda a no patir aquella malaltia o a superar-la si la tens o si la pateixes en algun moment. I això ja fa anys que ens ho estaven dient. Però ara aquí, en entorn europeu, clar, estem parlant d'una mostra de 3,4 milions de persones,
sí,
no?
Sí, sí.
I que els que hi van comparar dins d'aquests 3,4 milions els que convivien amb gos i els que no, durant molt de temps. No és allò de faig una foto ara del moment com estan. No, és veure abans i després si han patit o no han patit malaltia cardiovascular prèvia i demés. I es veu que hi ha una correlació clara entre conviure amb un gos i no patir problemes cardiovasculars.
I són 12 anys, que... 12 anys de seguiment, eh?
Sí. No és allò de... En un anyet ens hem posat, que també podria
ser... Ens hem posat a seguir-ho, no?
12 anys de seguiment. Llavors, però no només els beneficis eren en aquest nivell cardiovascular, sinó que hi havia també beneficis a nivell psicològic. Especialment per aquelles persones que vivien soles. I dic soles entre cometes. Mm. Per què? Perquè és una cosa que sempre m'ha, diguem, fastidiat, per dir-ho d'alguna manera, al dir, quan et truquen per una enquesta, vostè viu sola? Aviam, si visc amb tres gossos, visc sola? No visc sola. Llavors, la situació de soledat que es contempla normalment a la societat és si vius amb altres persones o no.
Ara parlarem... Digues.
Sí, sí, digues.
Dic, no, ara parlem després de les famílies multiespècie, que també és una altra...
De les famílies multiespècie, clar. I aquí és on comencen a contemplar que és molt diferent una persona que viu totalment sola que una persona que té una família multiespècie, que no viu amb un altre humà, però viu amb gats, gossos, i això la protegeix davant de malalties mentals.
I això és una lluita que és clar, encara hi ha com aquest estigma també, no?, a la societat, de dir, no, ell és que viu sol. Bueno, viu sol, viu amb el seu animal de companyia, per tant, no viu sol, no? És
clar.
A dir, és aquesta diferència. I l'estigma no hi hauria de ser, no?
No, és que hauríem de considerar, i més veient aquests efectes positius en la salut humana, que això, per què s'està estudiant? Perquè al final té un efecte en temes de salut pública. Si resulta que aquelles persones que conviuen amb animals de companyia tenen millor salut, hi haurà menys despesa en salut pública gràcies a que conviuen amb aquests animals de companyia, i per tant s'hauria d'afavorir i donar facilitats a les persones que conviuen amb els seus gossos i gats perquè puguin tenir una bona convivència, perquè això portarà beneficis a la societat i menys despesa en salut pública. I aquest és un raonament que a Gran Bretanya ja s'està fent, és intentem que hi hagin parcs adequats per gossos, perquè la gent que conviu amb un gos pugui aprofitar al màxim aquesta convivència, perquè al final és un benefici social. I passar aquesta idea de la família multiespècie és un model més de família que tenim a dia d'avui i que a més aporta molts beneficis.
I aquest model, Paula, perquè suposo que vosaltres també hi heu insistit des de la vostra tasca, però ha de ser reconegut d'alguna manera a nivell legal o a nivell públic?
Hauria de ser-ho, i més quan veiem que porta aquests beneficis de salut. I, per tant, econòmics per la societat. És un estalvi econòmic per la societat. Mm-hmm. Van menys al metge, també hi ha estudis anteriors que ens estaven dient que les persones que conviuen amb animals de companyia van un 15% menys al metge.
Déu-n'hi-do.
Això és menys despesa pública, és una reducció de despesa pública, doncs facilita, i això també ens porta, potser caldria que hi hagués una certa sanitat pública pels animals de companyia, ja que són part d'aquesta família i aporten estalvi per altres bandes. O sigui, això, el fet de que hi hagi aquest tipus d'estudi porta un reconeixement de la família multiespècie i, finalment, a conseqüències per una bona vida dels nostres companys de vida, que no són humans.
Novament veiem que hi ha molt de camp per avançar encara, eh? I bé, per això insistim en el dia a dia. Us recordo que escolteu La veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel, i escolteu la Paula Calvo, antrozoòloga. Hem parlat una mica d'aquest estudi a Estats Units sobre el Covid, en aquest cas positiu, no tants abandonaments com podíem pensar, i ara parlem també d'aquest altre estudi publicat a la revista Scientific Reports, un estudi fet a Suècia, a la Universitat d'Uppsala, que bàsicament el que reporta és que tenir gossos, els tutors de gossos, en un període de 12 anys analitzat, redueixen en un 33% el risc de mort i un 11% el risc de malaltia cardiovascular. Per tant, no són bromes, no són dades que puguem menys tenir. Clar, aquí, a partir d'aquí, hi ha tot un debat, no? Si aquests beneficis, per què són? Es diu que, clar, que les persones que tenen un gos, doncs, són més actives.
Sí. Aviam, aquí, clar, què és el que passa? Que no podem dir la causa és conviure amb un gos. Sabem que hi ha aquesta, el que científicament sempre parlem, i de dades, correlació, va relacionat totalment el conviure amb un gos amb aquestes millores per la salut. Vale, molt bé, però quina és la causa? És allò del que va ser primer, l'ou o la gallina? Estem igual. Yeah. Per què? Perquè resulta que una persona que ja és activa, que ja té un cert estil de vida més saludable, és la que acaba incorporant a la seva vida un gos, o resulta que com que té el gos porta una vida més activa? Què va ser primer? No? I com que no podem establir causalitat encara, doncs aquí sempre està el dubte. Sigui com sigui, quan parles d'un estudi a tan llarg temps, estàs incorporant gent que no convivia amb gos abans i l'incorpora, i és quan, perquè clar, en aquests 12 anys ja tens una mostra, tens persones que primer no en tenien i n'acaben tenint, i es demostra que aquestes que n'acaben tenint i no en tenien tenen millor salut després que abans de tenir-ne, no? Però clar, és la seva actitud, és el seu estil de vida el que ja li porta a conviure amb gos i, per tant, tenir millor salut. Això no ho sabem. Això és molt difícil de demostrar, però en qualsevol cosa, que no és només incorporar animals de companyia a la nostra vida, sinó altres qüestions que s'intenten estudiar i dius, bueno, però això finalment ha passat el fer esport. Fer esport porta salut, sí, però aquella persona que fa esport ja té un determinat estil de vida, de pensar, de menjar millor, de, saps?
Clar.
No és només fer esport.
Sí, sí,
el
sí.
Que porta a que aquella persona tingui millor salut.
Clar. Bé, de fet, l'estudi és una correlació general, però, vull dir, clar, no diu textualment si tens un gos no tindràs o tens un 33% menys de possibilitats. No, això no ho diu, però sí que fa aquesta correlació general, no?
Clar.
De tota manera, vosaltres i amb la teva tasca, Paula, suposo que t'hi has trobat també amb aquests beneficis, no? Que puguin intuir-se d'aquest estudi.
Sí, evidentment, quan vas trobant-te cada vegada més persones que clar, són molts anys d'ajudar famílies multiespècie i simplement per una... T'explicaré un cas. Un
sí,
cas
endavant.
Que a mi va ser com dir, vale, ja, amb això m'ho estan demostrant. Tinc una d'aquestes famílies, senyor gran, de més de 80 anys, que sempre ha viscut amb gos. El darrer gos era un Yorkshire, i el Yorkshire va morir d'una malaltia i d'un dia per l'altre aquest senyor va empitjorar de salut. D'acord? La seva filla va córrer per trobar-li un altre gos. Va trigar entre que busca un adoptar, vale, el seu pare ingressat, pujades de tensió elevadíssimes, molts problemes d'entrades i sortides de l'hospital i de més. Aconsegueix incorporar, adoptar un altre gosset, s'han acabat els ingressos a l'hospital del seu pare.
Ja està bé. Casualitat, clar. Aquí...
Casualitat?
No. Aquí ho hem de preguntar. No, però quan és un cas, pot ser-ho, no? Però quan n'hi ha diversos, i suposo que te n'has trobat diversos,
clar,
les casualitats...
Clar. Això és per posar un exemple, no? I el cas més recent que tinc al cap, però que m'ho trobo tot sovint. I, clar, això no vol dir que tots haguem de posar-nos un gos a la vida perquè ens porti millor salut. No, sinó realment els beneficis venen si tu tens una bona convivència. També he viscut casos a l'inrevés, quan hi ha molts problemes dins d'aquesta família multiespècie. Si la convivència ha de ser realment autèntica i volent aquest vincle, perquè és el vincle el que ens porta els beneficis, perquè el vincle amb els animals, que això ja ho hem parlat, ens produeix una sèrie de beneficis hormonals, perquè alliberem una sèrie d'hormones, endorfines, oxitocina, que això ens porta a sentir-nos millor a nivell de salut. Si el vincle no és autèntic, si diem, vale, me'l poso a casa perquè així em donarà salut, aquests beneficis no venen, no es donen. Hi ha d'haver-hi un vincle emocional amb l'animal perquè hi hagi aquests beneficis. Si no, no ens val. No, allò com, mira, tinc aquí aquest aparellet que em fa, jo què sé, que és l'humitejador d'ambient i això em va bé. Vale, doncs poso un gos. No va així, la cosa. Des d'això també tinguem-ho clar.
Per últim, Paula, també aquest estudi parla, a banda de més activitat física o ser més actiu socialment, també posa com a hipòtesi els possibles efectes del gos positius en el microbioma bacterià
sí.
del posseïdor.
Sí. Sí, aquí el que cada vegada s'està fent més recerca, en general, amb el tema del microbioma, de com el nostre microbioma finalment afecta la nostra salut general i fins i tot dins de la part de trastorn mental. S'ha vist, per exemple, que en pacients amb esquizofrènia tenen determinades alteracions del seu microbioma. Imagineu-vos com va relacionat. Doncs clar, quan tu convius amb un gos, el teu microbioma té molt a veure amb el microbioma del teu gos. Mm. Perquè el teu gos et llepa. Hi ha part del microbioma del teu gos per tot arreu. I ell també té part del teu microbioma. Llavors, sembla que això ens podria estar ajudant a estar millor, a tenir un microbioma més ric, i que, com que encara queda molt per fer recerca en aquest sentit dels efectes del microbioma en tota la nostra salut, doncs podria ser que el conviure amb un gos ens enriqueixi el nostre microbioma i, per tant, també té aquest efecte positiu.
És fascinant, això, Paula? Quantes coses no sabem, encara?
Sí. Mare de Déu. Ui, i el que queda.
I el que queda. Escolta, podeu descobrir moltes més coses també al blog de la Paula Calvo, que és antrosologia.com, www.antrosologia.com, on, entre altres coses, també ha publicat doncs, la referència en aquest estudi del qual estem parlant avui, no? I que ens deixa tots aquests resultats molt positius i que obren moltes vies de recerca, moltíssimes vies de recerca, i també per ser difoses, per poder ser difoses i arribar també a la població, perquè vegin que bé, al final, aquestes relacions i aquest respecte cap als animals també ens reporta a nosaltres i a ells beneficis mutus. Paula, estaríem parlant molt més temps, però avui ho hem de deixar. Et truquem demà, no, perquè et truquem...
Sempre per molt més.
Et truquem molt periòdicament. Gràcies, Paula, novament, per intervenir.
De res, gràcies a vosaltres per donar veu als animals.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem!
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem amb el Tchaikovsky. Era una persona tímida i retraiguda que amagava la seva homosexualitat i que va passar per una vida personal molt, molt complicada. La seva obra, tant com simfònica, ballet, música de càmera i fins i tot cantada, és un llegat immens per a la humanitat. El tsar el va protegir amb honors concedint-li una pensió. Viatjà per tot el món i, com a home genial que era, rebé també moltes crítiques en el seu temps. Eren crítics occidentals que deien que la seva música era vulgar. I és que els mediocres, a vegades, només els hi queda que atacar a qui no hi poden arribar. Morí prematurament l'any 1893, a l'edat de 53 anys. Escolteu ara una part del trencaclosques i una escena de l'acte segon de l'Estany de les Oques o el Llac dels Cignes, com vulgueu dir. Fins a la propera, si Déu vol.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
Francina, el Parc de Sant Jordi, on el localitzem?
A la ciutat de Reus, i ocupa part de l'espai on hi havia l'antiga Estació del Nord. Va ser creat el 1979 i és un dels grans espais verds de la ciutat, tot i que la construcció del nou centre comercial n'ha retallat l'extensió.
Escolta, hi ha dues escultures importants. Quines són?
La de Sant Jordi amb l'espasa, l'escut i la creu, i la del jove amb el colom, una bonica escultura d'un jove assegut amb un colom a la mà. Les aus urbanes és la fauna predominant d'aquest parc, que recentment ha destinat un espai per esbarjo de gossos.
Un fet important.
I tant.
Més informació?
Al web de l'Ajuntament de Reus, www.reus.cat. Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa. Ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Falta d'escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.